El Dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Com que l'enyoran tant, avui anunciàvem el Dia Mallorca en Jaume Noguera, però serà en Xisco Nadal, i dir-vos que són les 12:05. Sigueu benvinguts al Dia Mallorca, la desconnexió insular de la Major de les Balears, i com cada dia...
Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la Major de les Balears.
Ja mos ha anunciat en Noguera que torna dilluns, per cert, i avui vos contarem que han identificat arran del Gaida restes fòssils d'un cranc marí que va viure fa 35 milions d'anys i que mai s'havia documentat abans a la península Ibèrica. Avui també farem una visita al 17è Congrés Internacional de Robert Graves Society, que es durà a terme de dia 7 a dia 11 de juliol. També entrevistarem Mònica García Soto, una dona amb una història de violència intrafamiliar que ja ha superat i que ha posat per escrit un llibre que es diu Solo es un libro, papá, i tancarem programa i setmana amb una pinzellada cultural, ja que farem balanç del final de curs amb el director del Teatre Principal d'Inca, Miquel Àngel Rayó, com varen fer dilluns amb en... amb el director del Teatre Principal de Palma, amb en Miquel Martorell. Una hora de ràdio que podrem fer gràcies a la bona feina de Yolanda Ruiz i d'en Xesca Mateu a la producció i en Marga Cifra al control tècnic. Un programa que encetam avui a ritme de Les Bangles. I no viatjarem al temps dels egipcis, com en aquesta cançó de les Bangles. I per què vos ho dic? Perquè tres investigadors, Nàlets Ozó, Josep Suárez i Rafael Matamales, ens conviden a viatjar molt més enrere en el temps. Aquests dos darrers, per cert, en Josep Suárez i en Rafael Matamales, vinculats al Museu Balear de Ciències Naturals, perquè han identificat arran del Gaida restes fòssils d'un cranc marí que va viure fa 35 milions d'anys, més o manco, i que mai no s'havia documentat abans a la península Ibèrica. El fòssil és d'una espècie extingida que vivia en aigües tropicals i poc profundes. I tot i que s'havien trobat altres crancs d'aquest grup a altres llocs de la península, el gènere Paleocarpilius no s'havia registrat mai fins ara en aquest territori. En parlant precisament amb en Rafael Matamales, paleontòleg i actual conservador del Museu Balear de Ciències Naturals. Rafael, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, va bé.
Encantat de parlar de fòssils i de crancs. No sé què és el primer que se fa quan vos arriba un fòssil d'aquest tipus, quan vos vareu témer que era un fòssil tan especial.
Sí, bé, des del primer moment, perquè realment d'aquesta edat a les Balears mai no s'havia trobat ja fòssil de cranc, fins ara. I era un exemplar bastant sencer, i des del primer moment vàrem considerar que era important.
Clar, i quant de temps heu necessitat per estudiar-lo i identificar-lo i ja poder publicar i donar-ho a conèixer a l'opinió pública?
La veritat és que ha estat relativament ràpid, perquè el primer autor, en Àlex, és un gran especialista en l'estudi dels crancs fòssils, i des que li vàrem mostrar aquest exemplar fins que ell va saber què era i ho va escriure l'article i ho vàrem publicar, potser va passar un poc més de mig any que en l'àmbit de les publicacions científiques és bastant aviat. Vam tenir la sort de poder contactar amb ell i ell va compartir, diguem, la seva expertesa en el tema.
I, Rafael, se sap per què aquest cranc va arribar a casa nostra? O per què no n'han trobat cap fins ara?
Sí, bé, en primer lloc, a les Balears, les roques d'aquesta edat tampoc no s'han mirat molt en detall per el que fa als fòssils. És a dir, hi ha una sèrie de mencions, però sí que és vera que no hi ha estudis molt detallats. O sigui, que potser no l'havien trobat fins ara simplement perquè tampoc no s'havia cercat amb molta intensitat. Això va ser una troballa casual d'un veïnat d'aquella zona que fa molt d'anys el va demostrar en el museu i, bé, i finalment va accedir generosament a donar l'exemplar, però és cert que no s'hi han fet allà estudis científics paleontològics de molt de detall. Ara bé, el fet que no s'hagi trobat mai a la península, on sí que se coneixen molt millor aquestes faunes, apunta que possiblement la fauna que teníem aquí a les Balears era més semblant a la part d'Itàlia que no a la part de la península en aquell temps.
Clara, és que per manca d'una recerca intensa, perquè clar, el territori illenc, encara que siguem illes, és prou extens, no s'ha cercat en profunditat descartar-ho o no trobar-ne d'altres. Si ara començam a fer investigacions, podria ser que descobrissin coses que fins ara mos havien passat desapercebudes?
Sí, clar, això per descomptadíssim. La veritat és que en l'àmbit paleontològic les Balears no estan molt, molt, molt profundament estudiades. Sí que és veritat que se coneixen moltes coses, però realment encara hi ha moltíssimes més coses per descobrir. I xerrant de Balears en general, molt més a les altres illes que no a Mallorca. Mallorca sí que pot estar una mica millor estudiada, però Menorca, Eivissa i Formentera encara els hi queda moltíssim per donar-nos a conèixer.
Per tant, paleontòlegs del món, visiteu Balears i mireu roques, meam si, podem ampliar aquest coneixement. No sé si sospiteu que hi pot haver altres zones de Mallorca en què es puguin identificar restes d'aquest mateix tipus de crancs.
Realment, la millor zona és aquell redal, a de vora Randa i per la part de Porreres. Per aquest cranc en particular, simplement perquè les roques d'aquesta edat és per allà on afloren millor. Però, evidentment, altres crancs o altres espècies interessants se poden trobar pràcticament a qualsevol punt de Mallorca, perquè si un s'hi fixa bé, podrà trobar fòssils a pràcticament qualsevol lloc.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som el Dia Mallorca i parlam amb en Rafael Matamales, ell és paleontòleg i actual conservador del Museu Balear de Ciències Naturals i parlant d'aquesta trobada, d'aquest cranc marí de fa prop de 35 milions d'anys. Clar, quina informació mos pot donar aquest cranc dels ecosistemes que hi havia en aquell moment?
Sí, bé, aprofitant que s'havia trobat aquest cranc, vàrem anar en aquella zona i vàrem mirar una mica que és que hi havia, perquè l'ecosistema, la manera millor d'interpretar-la, si coneixem també tots els altres animals que hi vivien. I varen trobar, a més del cranc, diferents espècies d'eriçons marins, diferents espècies de cargols marins, de copinyes, i d'uns altres organismes unicel·lulars bastant grossos, que avui en dia ja no en tenim, però que eren molt típics d'aquella època. I en conjunt, tot això ens informa que la zona de Randa en aquell moment era una mà tropical o profunda. Hem de pensar que el món ha canviat molt des de llavors. Les Balears no eren illes encara, sinó que se trobaven a davall de mà, la regió que avui correspondria a les nostres illes, i estava relativament propera a la península Ibèrica, que sí que tenia parts emergides, però en el cas de les Balears tot encara estava davall de mà. I bé, en aquella zona d'allà sí que s'hi han trobat aquest registre de mars tropicals càlides i poc profundes.
Clar, és que no me quadrava quan t'has dit mar tropical i Randa a la mateixa frase. Ara entes que, com que les illes estaven submergides, evidentment tot formava part d'un tòtum marí, podríem dir. Per cert, has parlat de l'edat de les roques que tenen que tenim aquí a les illes. Quines són les roques més antigues que tenim datades aquí a Balears?
Les roques més antigues de les Balears les trobam a Menorca. Pertanyen a un període que se diu Devonià, i les més antigues que han datat tenen uns 418 milions d'anys, més o manco. O sigui que són molt, molt, molt més antigues d'aquest crany de Randa, que ja mos pareixia molt antic, segurament, en els 37 milions d'anys que té. I del Menorca en trobam, sobretot a la zona de Tramuntana, roques que tenen prop de 420 milions d'anys i són les més antigues que trobem a les Balears.
Ja n'hi ha. Per cert, ara m'ho comentaves, sí, Rafael, que aquest fòssil va arribar al museu gràcies a una donació ciutadana. Clar, destacar o subratllar la importància de la participació de la gent en la conservació del patrimoni natural. Tots poden sumar, siguem paleontòlegs o no.
Sí, exacte. De vegades, clar, paleontòlegs tampoc no som gaire i, en certa manera, no podem cobrir tota l'extensió de Mallorca, que és un lloc on hi viu molta de gent i, segurament, molta gent, avis fòssils i de vegades, són molt rellevants. Malament, a primera vista, per no mos ho puguin aparèixer. Sí que al llarg dels anys s'ha vist també que moltes troballes han estat fetes per gent que no era especialista en el tema, però simplement perquè aquella roca li cridava l'atenció, s'hi va fixar una mica millor, no?
Clara, parlaves de que paleontòlegs no sou tants. A mi és que m'ha vingut al cap en Ross Geller, és de Friends. Sí. No sé si és un bon exemple.
La veritat és que no hi ha Friends, o sigui que no t'ho puc dir.
Ai, no, era un home que li agradava molt els dinosaures i tot el dia estava parlant i tot el dia deia que era paleontòleg. Han fet aquesta troballa, 35 milions d'anys, aquest cranc que demostra que aquí ja teníem crancs marins. I ja per acabar, què suposa aquest descobriment dins la paleontologia de les Illes Balears?
Bé, és un descobriment molt interessant i mos dona o mos suma més informació a tot allò que ja sabíem fins ara. Jo crec que és interessant per conèixer bé els ecosistemes del passat, també una mica intentar conèixer el màxim dels animals i les plantes que hi vivien, i el fet que hagi comparegut aquest cranc i que l'hem pogut identificar, i de mos ajuda a completar aquesta imatge que tenim del passat de les nostres illes i de la seva evolució.
I doncs queda apuntat i estarem pendents de com evolucionen aquestes investigacions i de si trobeu més crancs o més fòssils repartits arreu d'aquest arxipèlag perquè ens ajudin a fer-nos una idea de com eren aquelles balears abans fins i tot que se diguessin balears, perquè ja ens ho ha dit en Rafael Matamales Andreu, paleontòleg i actual conservador del Museu Balear de Ciències Naturals, les roques més antigues de Balears, és a dir, allò que va emergir primer de tot, 418 milions d'anys tenen aquestes roques. Per tant, hi ha per investigar un tema tan interessant com aquest. Rafael, una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I nosaltres, ara passant del món fòssil, i fem una passa de gegant en el temps per viatjar a la Mallorca de mitjans del segle XX perquè volem parlar-vos una estona del poeta Robert Graves.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio.
I en la banda sonora de la sèrie Jo, Claudi, de fons, volen contar-vos que del 7 a l'11 de juliol podreu gaudir a Ciutat del 17è Congrés Internacional de la Robert Graves Society en honor de l'escriptor anglès que, tots sabem, va passar una gran part de la seva vida a Mallorca. La Universitat de les Illes Balears col·labora conjuntament amb el govern de les Illes i la Universitat Hallam de Sheffield per explorar la figura d'aquest poeta i novel·lista i la dels seus contemporanis en relació amb els conceptes de temps i de lloc. Durant aquests dies, les tres organitzacions duran a terme conferències i activitats on es parlarà de publicacions recents sobre l'autor, la presentació d'investigacions en curs i també d'exposicions dedicades a Robert Graves. I per parlar-ne, volem connectar amb William Graves, fill del poeta i també director de la Fundació Robert Graves. William, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Ja ho has dit, toca i quasi.
No, però millor, ara tu aprofundiràs molt més, no em faltaria d'altre. Te volia demanar què representa Robert Graves, és una figura capdalt, no només per Dallà, sinó per tot Balears, la petjada que va deixar ton pare aquí a casa nostra, però què representa per la Fundació Robert Graves arribar a la 17a edició d'aquest congrés internacional? Perquè un pot dir, faig un congrés un any, en faig dos, però 17 anys, això demostra que hi ha interès per sobre de ton pare.
Entre Oxford i Mallorca. Cada 4 anys ho fem a Mallorca.
No, però tot i així, ha interès anys després per la figura de Robert Graves.
No, sigues, però cada 2 anys fem un congrés. I una quarantena de gent que han vingut, estupendos, de tot el món, d'Amèrica, d'Austràlia, un poc de tot.
Clar, jo deia que aquest congrés combina activitats acadèmiques amb propostes culturals i també creatives. No sé com a director de la Fundació, què destacaries per al públic que no és especialista en literatura?
Pues, és que Robert Graves va tocar molt de camps, que no és literatura, realment. Totes les seves novel·les, cada un és un poc camp diferent, a partir de Jo, Claudio, fins al Conde Belisario, fins al Sargento Lam, fins a les seves memòries de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Sempre, tots els llibres, totes les novel·les que va escriure eren diferents. I llavors és que molt d'ensais per escriure.
Clar, quin paper té la fundació que tu presideixes en la promoció de l'obra a nivell internacional?
Bàsicament és la propietària de la casa de Robert Graves Adair. Això és el seu fi, realment. Però també, en el mateix temps, pues, qualsevol cosa que podem ampliar dins, amb fent altres congressets i conferències i això, pues, tot va bé.
Del de la presentació, enguany s'exploren els conceptes de temps i de lloc a Robert Graves. Com s'abordarà tot això?
Pues mira, una de les coses que fem, o que jo estic fent amb el meu fill, és recopilar totes les cartes que estan escrites per ell, que estan en museus i llibreries i, en fi, per tot, que n'hi ha com uns 10.000 cartes repartits en, no sé si són, per almenys 100 col·leccions puestos diferents i a cada puesto hi ha dues o tres col·leccions. Així que en tenim molta feina, però ja hem fet més de la meitat de les transcripcions i, clar, a partir de les cartes que ell escriu, moltes de D.A. i de Palma, pues, queda reflexat Mallorca.
I encara queda molta obra de Robert Graves per conèixer. M'imagino que la fundació... No me refereix que obra canònica, no que comparegui una nova novel·la, però sí no. De cartes. Qualque assaig, qualque cosa que encara mos queda Robert Graves per descobrir. Aquesta cosa que agrada tant en els amants de la literatura.
Sí, jo estic recopilant les cartes aquestes. Estic a mig camí, així que n'hi ha per almenys 10.000 en total.
I com és?
Cada carta compta qualque cosa diferent.
10.000 cartes, ja n'hi ha?
Ja n'hi ha, així pot dir.
I William, que suposa per un fi haver de rellegir 10.000 cartes de son pare per fer-ne una edició crítica? No sé si és una manera de tenir-lo present a les totes, també.
Bueno, més o menys, ho faig amb el meu fill, però, en fi, jo els he revist tots, lògicament, ell fa... més de la meitat de la feina, però després els han de trobar. No és només tenir les cartes, perquè les cartes estan a col·leccions a Amèrica, a Anglaterra, un poc per tot, i clar, el que nosaltres fem és fer una transcripció i és allà on estiguin les cartes, que són manuscrites, que totes manuscrites, ell no va guardar cap còpia. Nosaltres els enviem una transcripció de la carta, o les cartes, de forma que llavors les cartes que ells tenen no els amenatja ningú, queden simplement si hi ha qualque cosa que no se veu clar. Però està, ara, en el congrés aquest, l'han ampliat a no sé quantes ponències.
Clar, tenim aquesta fundació Robert Graves, presidida per en William Graves, el seu fill, en què ara mantenim aquesta conversa, perquè s'ha posat en marxa, de fet serà de dia 7 i dia 11 de juliol, el 17è Congrés Internacional de la Robert Graves Society, una societat, William, que també s'encarrega de donar a conèixer Robert Graves més enllà de Joc Claudi. De vegades tenim un gran èxit,
sí, no,
va molt bé, però també eclipsa la d'Esa Blanca, tota la tasca com a poeta de ton pare, que m'imagino que des de la societat mostrava que Robert Graves des de les múltiples vessants que va tenir ell, perquè tu deies, tenim Robert Graves que no mos l'acabarem, perquè si una cosa
exactament,
era és que era prolífic.
S'hi ha per donar i vendre.
Idò, queda recomanadíssim. En aquest congrés mos hi hem d'apuntar. Pot anar públic general d'oient? Com funcionarà
sí,
la cosa?
Ja se va publicitar. Avui estem a D.A., ja veient la casa, veient com treballava, i després avui ara va ser una cosa en el poble de música, també, pel meu germà Tomàs, i després demà ja és el darrer dia que ja fèiem parlar tot en el... que anar tot un munt i veure el que queda.
Idò, per lo que dius, la valoració de com han anat aquestes primeres jornades és positiva. Te demanava si encara en els actes que queden hi ha la possibilitat que ens apuntem a qualque coseta, o ja hi ha números clausos.
Bueno, el darrer dia és aquí a D.A., hi ha coses que estan obertes, i demà pues ja és m'apareix ja una sola... Espera, a mi no que és... El que tenim demà. Tenc aquí el programa.
Tenim en Robert Graves, en William Graves, sí. Fill d'en Robert Graves, consultant del programa aquí en directe a Iveta Ràdio. Som aquí al Dia Mallorca parlant d'aquestes jornades de la Robert Graves Society. William, no te preocupis, només era per si qualcú ara està escoltant el programa i li interessa que consultin per internet aquestes jornades, que encara queda un dia i mig, per si vos voleu apuntar alguna activitat. William, enhorabona per aquesta feina. Una abraçada forta.
Moltes gràcies.
Adéu,
vagi
bé. Adéu. I nosaltres ara és un moment per fer una pausa i escoltarem una mica de música i passarem d'un poeta com Robert Graves a un altre manacorí com és Miquel Àngel Riera, amb aquesta versió meravellosa que li va fer Miquel Lladó del seu poema Mai donis per finit. Una mica de Miquel Lladó, tres anuncis i tot una tornam amb més al Dia Mallorca.
Mai donis per finit el temps de seduir-me. Allò que obtens de mi, que no et conformi mai. Sempre hi ha un més enllà, una fita més alta, cap a la qual segur ens plourà gravitar. Tu me fas engrandir les ànsies de misteri. M'agrada amb tu sentir-me perduda dins la mà gran. M'atreu anar sent rumb aquest, no tocant terra, del qual ara ja en deim Miquel Àngel ja. Defines davant meu els signes del...
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
I ara volen contar-vos una història de resiliència, però també de superació.
Així és, Xisco. Mònica García Soto és l'autora de Solo es un libro, papá, una obra que parteix de la seva experiència personal per parlar de la violència intrafamiliar, del silenci que sovint envolta aquestes situacions i de la necessitat de posar paraules al dolor. Un llibre que més que cercar culpables vol oferir refugi i esperança a les persones que han viscut experiències semblants.
Dimarts cap vespre el va presentar el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en un acte que també va incloure un debat sobre aquesta realitat. I nosaltres ja la podem saludar perquè la tenim aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Mònica, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
Primer de tot, gràcies per haver vengut fins aquí. El títol, Solo es un libro, papa, ja és molt potent, ja té un destinatari des del títol aquell llibre. Què hi ha darrere d'aquestes 5 paraules i, sobretot, què simbolitza haver pogut dir aquesta frase en veu alta per tu?
Molt bé. I aquest llibre pretén, quan xerrem del maltracte de gènere, sempre posem el focus a la dona, que és important i sempre s'ha de donar veu. Però a vegades ens oblidem d'una coseta, que són els que viuen allà, que són els fills. I aquests infants no només veuen, sinó que viuen aquest maltracte i té conseqüències.
Clar, i aquest era el teu cas.
Sí.
Tu vas viure un episodi de violència intrafamiliar de ton pare cap a ta mare. Vosaltres éreu els fills que éreu allà com a protagonistes involuntaris i silenciosos d'aquest drama, i tu ha hagut un moment que has tingut necessitat de posar-hi paraules.
Exacte. L'escriptura terapèutica, no?, diguem, que m'ha ajudat moltíssim a sanar, a posar paraules i així poder ajudar a altres nens.
Clar, i també has explicat que aquesta història feia anys que t'acompanyava, no?, abans de convertir-la en llibre. De tan petita no te vas posar a escriure i avui dia has volgut posar-ho. Què va fer que arribés el moment d'escriure-la?
Va ser triar dos camins, callar-me i seguir la meva vida, o poder escriure i xerrar sobre el tema perquè altres nens sàpiguen que hi ha qualcú que els escolta, que no s'ha de viure amb aquesta por. Posar paraules. No necessitem que un nen exploti ni estigui sempre en silenci per aquesta fidelitat en sa família, no? Però sí que és ben necessari que els adults, com a societat, crec que són molt responsables. Donem-nos compte.
Clar, qualque entrevista, Mònica, has dit que allò que era més difícil quan eres petita era no saber qui explicar allò que te passava, allò que vivies. Per què se fa tan complicat per un infant identificar que allò que viu no és normal? Perquè tu vivies des dels ulls d'una nina. Has anat entenent que allò que passava a casa teva no era normal a mesura que has anat creixent, has processat tot això, has passat per mans de professionals i t'han ajudat una mica a reconstruir aquest trencaclosques que degués ser la teva infantesa i la teva adolescència.
Sí, sí, jo he necessitat ajuda de psicòlegs, sí. I el llibre és una manera, la protagonista ha escrit això d'una manera per no tornar-se loja, per posar ordre i posar paraules en aquest dolor, però sobretot sapiguent que se pot triar un camí diferent.
Un camí diferent que passa per la serenor, en la qual tu has escrit aquest llibre, que parla de violència intrafamiliar, des d'una mirada, podríem dir, com a molt serena, sense odi ni voluntat de revenja. Com s'aconsegueix escriure sobre un passat tan dolorós des d'aquest lloc, des d'aquesta serenor? Has dit, he fet feina, he tingut ajuda de psicòlegs, però també hi ha d'haver com una força interior que te demana posar davant aquest mirall i sobretot poder suportar la imatge que aquest mirall te transmet.
Sí, jo crec que aquí la fidelitat que hi ha familiar no vol fer mal a la teva família explicant certes coses. És el que, bueno, està a base de respecte i amor. Sí, sí.
Clar, i en aquest llibre també apareix la paraula perdó, no? Aquest concepte. Clar, com viuen la necessitat de perdonar en la necessitat de que aquest dolor sigui reconegut? Són les dues cares d'una mateixa moneda. M'has fet mal, vull que diguis que m'has fet mal, i a partir d'aquí poder encetar aquest procés de sanació.
Clar, és que aquest llibre no és gens professional, és una història, val? I no du un camí cap a la sanació. Només du un camí per entendre que el que he viscut no està bé, que tens una altra oportunitat de viure i que s'ha d'anar xerrant i s'ha d'anar processant aquest dolor.
I ha estat un llibre que des del principi no has volgut retocar, un pic que escrivies estat ja el deixaves així, o mitjançant han anat passant els anys, els temps, l'has hagut de reescriure molt?
L'he hagut de reescriure molt, sí, perquè hi havia escenes que potser no eren... no s'havien de posar, sí.
T'ha costat molt donar per tancat el capítol aquest de Solo es un libro, papa, que has publicat en Círculo Rojo, el moment en què vas donar el llibre per enllestit? Ha estat un procés que t'ha costat,
sí.
Perquè més enllà d'aquesta escriptura terapèutica també és un llibre que llegirà família teva, esteu voltant, és una manera de sortir de l'armari, de qualque manera, amb un tema tan, tan complex com aquest.
És el que més me va costar, treure el llibre a la llum, sí, sí. No sabia, almenys no sabia si fer-ho.
I què és allò que te va fer decidir en el final de dir, l'he de publicar?
Perquè crec que puc ajudar en aquests infants. Donar veu en aquests nins que
clar,
viuen amb aquesta por.
Hi ha molts infants que segur que normalitzen, no?, aquesta vivència que vas tenir tu a casa. No sé quines senyals van ser les teves, o creus que haurien d'ajudar en els adults a detectar aquestes situacions?
És molt complicat. És que hi ha moltes maneres. Des de la ràbia, des del silenci, hi ha nins que maduren massa d'hora... Però és cert que hi ha qualque cosa que els professionals podrien identificar un veïnat mateix i donar la mà a aquest nin i dir-li, no estic tot sol, no estàs tot sol, ho podem fer junts, t'ho puc acompanyar.
Som en conversa amb Mònica García Soto, que ha publicat Solo es un libro papá, publicat en Círculo Rojo, un llibre que parla de violència intrafamiliar i, com ho ha explicat la nostra convidada, no des de la perspectiva de la dona maltractada, sinó dels fills que viuen aquest maltrata a diari a casa i, evidentment, com a nin petits, no saben què està passant, però sí que saben que qualque cosa dolenta passa a casa. Quina ha estat la recepció que ha tingut aquest llibre entre la teva família més propera? L'han pogut llegir? Quins han estat els inputs que ha rebut després de la publicació del llibre?
Val, després de la publicació he rebut cridades que m'han dit per això has escrit la meva vida, missatges, m'han donat l'enhorabona i també està la part dolenta, no? Gent que, a lo millor, més coneguts, més propers, que em diuen com has exposat a la teva família d'aquesta manera, o la meva mateixa família, germans, diguem-me, però ja has fet... Però era una manera de posar nom i ajudar els nins, sí.
Sí, perquè en el llibre també expliques que te demanaves perquè ningú dels veïnats avisava la policia. Creus que encara mos costa massa mirar de cara aquesta realitat? Han canviat molt la teva adolescència, no és la mateixa adolescència que vivim ara, han passat una sèrie d'anys, adéu gràcies com a societat, vull creure que hem avançat, però clar, tu vas tenir un problema dintre teva i es voltant, en certa manera, donaves esquena perquè no anaven vells.
Sí, exacte, i crec que encara passa. Hi ha gent que no se vol ficar en problemes. I a lo millor hi ha una mirada més que no ho volen reconèixer.
I el llibre no només parla de passat, no? També un poc d'aquestes vivències que queden a conseqüències a la vida adulta. No sé quines ferides són la més difícil de reparar avui dia.
Mirar ton pare, per exemple, i desitjar dir-li, no me demanes ni perdó? Això per jo és molt difícil. O no poder tenir una conversa normal, perquè, clar, tu estàs ficada dins aquest mal, tu el veus i te fa mal tot el que has passat. Però, bueno, d'aquí també xerrant de perdó. En el final, no només és la paraula perdona'm, sinó actes que tranquil·litza la vida un poquet, no?, dins la família.
De qualque manera, has pogut normalitzar la relació amb ton pare?
Sí, vaja, un abans i un després. Després del llibre.
I alguna vegada has comentat que t'agradaria estudiar psicologia i, per ventura, impulsar un projecte d'acompanyament per a persones que han viscut violència intrafamiliar. D'on neix aquesta voluntat? Penses per les teves vivències, un poc més actual, que t'ha vengut aquestes ganes d'estudiar una rama com la psicologia? Conta'ns.
Sí, bueno, estic aquest llibre, després ja va ser l'inici d'un projecte, que per ara serà una web, ja té nom, Huellas Libres, i vol ser una red comunitària per donar apoio, per donar suport en aquests infants. Sé que els infants no ho veuran en això, però adolescents i adults que han viscut això sí que ho veuran. Per això sempre tenc col·laboracions amb professionals, psicòlegs, educadors socials, professors, mestres, que s'han d'escriure molts articles, han de donar molta informació. També hi haurà contes infantils, per si a escola s'ha de més poder posar nom en aquestes emocions, quan són petits no les saben posar, i anar fent un poquet de red comunitària. Sí.
Clar, i tot i la duresa d'aquest relat, Mònica, el missatge final és d'esperança, en certa manera. Què t'agradaria que sentís una persona que hagi viscut una situació pareguda a la teva després de llegir-te? Tu deies, m'he decidit a publicar-ho perquè qualcú havia de posar veu en allò que jo vaig viure i si puc ajudar, vull ajudar. Clar, què t'agradaria? Com t'agradaria que fos aquesta ajuda?
Primer, que sàpiguen que no estan tots sols, que sempre hi ha qualcun adult que està disposat a ajudar, i i entendre que el dia de demà creixeràs, el dia de demà t'has de llevar aquesta motxilla i has de decidir quin tipus de vida vols dur.
I amb aquesta web Huellas Libres, com podran participar, com podràs ajudar en aquesta gent que necessita s'escoltar d'o de més?
Com que serà una xarxa comunitària, serà per tothom, està oberta. Bueno, encara l'estic creant.
S'està cuinant-te.
Sí, exacte. No sé ben bé com ho podré fer. Tampoc som professional, no puc ficar la pota. Però sí que necessit donar-li molta bo en aquests infants.
I ja per acabar, si una persona ara mateix escolta aquesta entrevista i se sent identificada en la teva història, no sé quina és la primera passa que li recomanaries que fes perquè deixi de viure amb aquest dolor en silenci, que el que ja la fes una mica allò que ha volgut fer amb aquest llibre, Sol és un libro papà, publicat per Círculo Rojo, lo teu ha estat un crit en el desert, d'una realitat molt complicada de gestionar i també de vegades molt complicada de posar-hi paraules. Tu has fet un llibre. No sé si ara qualcú escolta aquesta entrevista, què els hi diries? Quines són les primeres passes que tu vares fer per si poden ajudar a qualcú que se trobi en la mateixa situació?
Xerrar amb un amic, xerrar amb un familiar, amb qualcú de confiança, xerrar és molt important. Lleva tot aquest pes, tot aquest silenci, és molt necessari.
Idò, amb aquestes paraules, Mònica García Soto, enhorabona per aquest llibre, aquest Sol és un libro papà, i xerrar sempre és important, comunicar-se i sobretot buidar esgavats de preocupacions i sobretot si s'ha viscut una història tan dura com ha estat el teu cas. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i tot d'una tornem amb moltes més coses aquí al Dia Mallorca.
Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la una del migdia. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Tu als a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
encetar amb la recta final del programa d'avui amb una visita al teatre, perquè ara volem fer balanç del curs 2025-2026 al Teatre Principal d'Inca. I per parlar-ne ens acompanya el seu director, en Miquel Àngel Raeo. Miquel Àngel, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, com estàs, Xisco?
Tancam curs escolar, per dir-ho de qualque manera, i dilluns vàrem fer aquest balanç amb en Miquel Martorell, el director del Principal de Palma, i dic, ja aquí som, també de parlar en salta principal, que és el d'Inca. Si haguessis de resumir aquesta temporada en una sola idea, si ara fossis periodista, quin titular posaries a la temporada d'enguany del Principal d'Inca?
Clar, la paraula fàcil, diguéssim, és consolidació. Una mica m'ho donant compte que tenim un públic que ja mos és com fidel, que mos estima una mica, que mos fa cas, que ve d'una forma molt decidua, i jo crec que la paraula clara és consolidació. La qual cosa mos omple de felicitat i de satisfacció, perquè un sempre està lluitant i està fent feina per generar aquesta confiança en el públic, no?
T'ha quedat una mica discurs de rei emèrit, això de mos omple de satisfacció. M'ha recordat en aquests missatges de Nadal, però també de vegades toca quan se parla d'allò institucional per aquestes paraules, perquè et cert que com a director tu ja, si no vaig errat, va ser el 2022 que vas accedir a la direcció del Principal d'Inca. En 4 anys haver consolidat un projecte, m'imagino que és el somni de qualsevol director. Passes petites, sí, però que ja el Principal d'Inca sigui en el mapa, no només de Mallorca, sinó també de la programació nacional, que molta de gent ja vos té en compte a l'hora de venir a fer un espectacle.
Sí, això és evidentment és aquesta alegria tan grossa i és un motiu de satisfacció, però no personal. Crec que és un motiu de satisfacció col·lectiva, perquè som molts que remam, no? Vull dir, hi ha molta gent darrere, molt d'esforços, molt de petits festivals, moltes associacions, l'equip intern de la casa, altres teatres que confien en tu, altres companyies. O sigui, és una acumulació, molt gran de granets d'arena i d'això, de complicitats, de ganes de comunicar-se a través d'un espai, no? I ja t'ho dic, evidentment personal ja és, però hi ha molta gent darrere de tot això, i això és el que ho fa una mica màgic, no?
I també Miquel Àngel Raeo, director del Principal d'Inca, han tingut espectacles que han exhaurit entrades pràcticament des del primer dia. Què creus que explica la gran resposta del públic a propostes com, per exemple, el concert de Sau?
Sí, jo crec que explica les ganes, en cada cas és diferent, evidentment, no? Però el concert de Sau són les ganes de reviure uns temes musicals, uns temacles, que es diu ara, que t'he de dir que jo vaig ser el primer... Quan te proposen una altra vegada que vengui Sau, dius, vaig a reescoltar això que havia escoltat tantes vegades de jove, i vaig intentar-ho fer sense nostàlgia, que és una cosa que jo intento fer quan arriben aquesta mena de propostes, no? I de cop i volta dius, no, és que aquests temes són bons. O sigui, aquí hi havia uns senyors que, pel que sigui, en aquell moment, durant molts anys, en Pep Sala i en Carles Sabater i el seu equip, varen saber com arribar en el bessó de determinades emocions humanes, i això se m'entén, no? I a més amb un format que com tu saps, s'ha de concert de pel·lícules, que hi havia una mescla d'imatges del passat, del propi Carles Sabater cantant, de cantants actuals que acompanyen sa banda. Vull dir, això va embogir sa gent, o sigui, en aquest concert. Sí.
Com va embogir sa gent que aquest de setmana, Joel Joan, que jo vaig tenir l'oportunitat de venir en el Principal d'Inca a veure'l, i me vaig quedar regirat de com sa gent que és fan de qualcú és molt fan, eh? I la gent estava molt entregada, sí, aquest dissabte passat.
Sí, jo crec que van passar una sèrie de coses. Mira, una cosa que igual una part del públic no sap que va venir és que era la darrera funció d'en Joel, d'aquest espectacle. O sigui, en Joel, després d'haver fet temporada a Barcelona, després d'haver fet una vintena de funcions, se despedia d'aquest espectacle. Jo vaig estar parlant amb ell abans de sortir i ja veies un Joel que dins el qual hi havia una cosa especial, una emoció especial. Quan un se despedeix d'un espectacle tan potent, on ell fa 8 personatges que és tan difícil, etcètera, ho fa amb joia d'una banda, perquè deia, mira, ara m'ho podré enfrontar a un altre repte, i amb una part d'aquella peneta, no? I aquesta suma de coses, jo crec que allà, que de cop i volta, la manera com ja va sortir ell, i les ganes que tenia el públic de viure aquest espectacle, i després que no mos enganem, Chekhov a Chekhov, o sigui, hi ha una cosa... que la reescriptura d'en Simon Stephens, que és el senyor anglès que la va refer, és magnífica, però Chekhov és Chekhov. I Chekhov inaugura una mena de personatges moderns, que som aquests nosaltres, que no acabem de sentir una satisfacció plena en res, que dubtem constantment, que no sabem si estem en el camí correcte permanentment. I això és una cosa del segle XX i del segle XXI. I clar, això toca en el públic, immediatament. O sigui,
Joel Joan, un nom propi, a qui tothom li posa cara i ulls, i sobretot corporalitat, perquè hem de dir que la presència que té Joel Joan sobre l'escenari feia temps que no me la trobava, i també heu tingut, per exemple, aquesta temporada, el quarto de atrás, amb Emma Suárez, que també és un d'aquests noms que sempre atreu públic a la taquilla. No sé què porta a un teatre com el principal d'Inca que poder programar muntatges d'aquest nivell interpretatiu.
Jo crec que porta molt perquè són espectacles, primer, de gran qualitat. O sigui, Emma Suárez va venir amb un test d'en Carmen Martín Gaite refet pel teatre, el quarto de atrás, que era un test que no era un test fàcil, però que és un test d'una poètica de llenguatge i d'una poètica constructiva i dramatúrgica que crec que és molt, molt, molt atractiva a dia d'avui. No tot ha de ser Netflix, o sigui, ja s'ha sigut utilitzant com a paradigma d'allò fàcil, però que tampoc no ho és tot. Però crec que això és una aportació important. I després són espectacles que també actuen d'alguna manera de reclam. O sigui, la gent mereix Borotlots, la gent del nord de Mallorca, que és gent de Reiguets, etc. I a la vegada s'acostumen que venin, que pot ser una experiència bona, potent, i de retruc acaben comprant dues entrades per una companyia que igual coneixen menys de Mallorca, perquè confien en la programació, i tot alimenta, diguéssim. O sigui, tot això crea com una espècie d'alimentació de tot el context escènic, no?
I no sé si estàs d'acord en que el principal din que té la mida justa. Ho dic perquè jo vaig poder veure en Joel Joan de molt a prop, supos que és que varen veure Emma Suárez o Ernesto Alterio, que són actors que tenim acostumats a veure-los en el cinema i els hi donem aquesta entitat. Poder-los veure de tan a prop també és una cosa que agrada en el públic, i per això el principal din que és ideal.
Sí, és un teatre que... Tots els teatres tenen les seves complexitats. Jo he fet feina molts, i com a creador, etc. I tots tenen coses bones i dolentes, però una cosa clarament bona del teatre d'Inca és la proximitat. O sigui, si un actua, i com ho va fer en Joel moltes vegades, que estava en el proscenari pràcticament, estava molt a prop, o sigui, se va posar l'escenografia molt avançada, que és com recomanant nosaltres les companyies que se faci, de fet. I queda molt volcat, molt involucrat en el públic d'una forma directa. I això realment, sí, això crec que és un plus, i és una sort que aquest edifici s'ha fet així en el seu dia, diguéssim.
M'han contat que per Inca, el concert d'any nou ja fa la competència directament a Viena. No sé quin paper juguen aquests espectacles que ja formen part, Miquel Àngel Rayó, director del principal d'Inca, ja formen part de les tradicions culturals. A partir d'ara, anar a Viena de viatge està molt bé, però sobre que és principal d'Inca, que també ofereix aquesta possibilitat, també és un gust.
Jo t'he de dir que feim la competència bien llevat amb un aspecte que és en les flors. No aconseguim omplir la sala de flors. Jo no sé si és perquè no som capaços de fer-ho com Déu mana, o, evidentment, perquè no tenim els dobbers per comprar 12.000 roses, no? Però en quant a qualitat artística, en l'orquestra de cambra de Mallorca, i que després ha creat una petita tradició, que donàvem una copa de cava a la sortida, perquè la gent, res, 10 minuts, se pugui abraçar i pugui dir que bé que començam l'any. Aquella il·lusió que tenim tots a principi d'any, que se va malmenant una mica al llarg del trajecte, però que és molt important que hi sigui, i s'ha convertit en un dia molt especial. O sigui, l'any passat s'esgotaran les entrades amb velocitat de la llum. O sigui, i és tan guapo veure la gent amb esperança, no? O sigui, moltes vegades ens trobàvem en situacions en les quals estem en una manifestació protestant i estem tots com tristos i tal. Trobem-nos allà només per sol fet de dir que bé, que estem junts ara un moment i tenim il·lusió de que anirà bé. Ho fa màgic, que a mi m'agrada moltíssim. I a part que els valsos tenen aquesta cosa, contagien aquesta cosa, no?
Sempre. Si estàs trist, posa't un vals. Seria el consell de Miquel Àngel Rayó, director del principal d'Inca, en qui estan fent ara mateix aquest balanç d'aquest curs 2025-2026. I ara Miquel Àngel, que me parlaves de l'orquestra de cambra, no vull deixar de destacar Scos i Fan Tutte, que vareu fer precisament en col·laboració amb l'orquestra de cambra i també en Badema, i que tu mateix vares dirigir. És a dir, també des del principal, encara que sigui, des principal tinc, encara que siguin espectacles de format mitjà, però també feis feina en la producció pròpia.
Sí, feim una feineta en la producció pròpia, però mos agrada anar sembrant poquet a poquet, anar creant aquesta identitat a poc, són òperes, estaria dins el format d'això que a vegades diu una òpera de butxaca, una mica, no? Que són òperes de petit format, que és el que allà on podem arribar, però que també ens serveixen per crear molta, no sé com dir-ho, molta mediació social, aquesta col·laboració amb aquests al·lots de la universitat d'ADEMA, que eren, en aquest cas eren els lots de grau de disseny, d'escenografia, etc. De cop i volta, te'n dones compte que en aquella òpera hi havia vinculat 110-115 persones fent-hi feina, sent nosaltres un teatre petit, i de cop i volta te'n dones compte de l'energia que genera això i dels nivells de comunicació, de les possibilitats de futur. O sigui, és com, són com espais que comunicacionalment tornen molt importants, i si a més després en el públic el resultat li agrada, s'ho satisfet, estan contents, etc. Ja és un 10, diguéssim, no? També t'he de dir que mos hi deixem s'ànima, que fem una petita producció d'aquestes, perquè som tan poquets que mos repartim un poc entre tots la feina i, bueno, són dies infinits. Però el resultat és molt satisfactori.
I també, ja que parlam d'espectacles que han tingut èxit, destacar el projecte Gàbia, que fins i tot ha sortit del principal d'Inca, que això està molt bé.
Sí, Gàbia va néixer una mica com neixen moltes vegades les coses, amb una mescla d'atzar i d'intuïció, i se va convertir en un projecte que, en set suites aquestes que desitjava tant tocar amb Miquel Àngel Aguiló, el cialista excel·lent que és, van aconseguir fer un cicle que involucràvem artistes, tant ballarins com no ballarins, cada un amb una suite, etc. I això se va viure a Mallorca, se va viure a Barcelona. Hi ha bastantes probabilitats que s'acabi veient a Madrid. O sigui, ara estem en un procés d'això i és possible que tingui un cert ressò fora de l'estat. O sigui, igual no amb una plena presència de gent ballant, però sí un cert ressò. Ja no puc anticipar més, però és un projecte que ens està donant moltes alegries. I neix d'una altra vegada d'una cosa com més quimèrica, de ganes de provar, de ganes d'experimentar, de posar-se en risc, o sigui, d'alguna manera, no?
Per tant, Gàbia ha donat moltes alegries, mos diu ara en Miquel Àngel Rayó, director del Teatre Principal d'Inca. Dilluns vaig parlar amb en Miquel Martorell i li vaig dir: senyor director, ja que sou aquí el dia a Mallorca, que no mos escolta més que la gent de Mallorca i amics, avançau-me qualque cosa del programa, i me va donar una exclusiva, que farien Faust de Gounod i que tindrien un Tennessee Williams. Me vaig obligar, tant el director del principal d'Inca, demanar-te si mos pots avançar qualque cosa de la nova temporada.
Sí, te puc avançar qualque cosa, el que passa que això sempre és perillós, perquè un, deixa'm dir, perquè, i deixa'm ser una mica pesat, que a vegades, com que xerran sempre d'espectacles que han tingut més gent, d'espectacles com més de gran format, sembla que altres espectacles més petits no han estat igual d'importants pel teatre. I jo, personalment, els situo en el mateix nivell. O sigui, crec que una companyia petita que du 100 persones amb un gran espectacle també és un gran moment per viure, no? Mira, jo t'avançaria...
Anava a dir, senyor director, aquest despitx és preciós, és a dir, no hi ha plaça petita i totes les obres són meravelloses, però jo ho deia, ara som aquí a la família del Dia Mallorca, mos pot avançar qualque cosona de la temporada de l'any que ve?
Sí, tenim, per exemple, Un largo viaje hacia la noche, que amb en Carlos Hipólito, que ja va venir l'any passat, amb música per a Hilder, que és una peça de Eugène O'Neill, que qui no l'ha vista crec que s'ha de veure, és història d'una família, aquesta família Tyrone, en tots els seus conflictes, és aquest gran teatre realista americà que ha marcat tot un model de teatre, diguéssim, tot un model de teatre que s'ha repetit i repetit i repetit. O sigui, són com els creadors una mica d'aquest estil de teatre. I crec que això impressionarà molt. Després, jo, que ja l'he vist en vídeo, evidentment, i l'he triat, etcètera, però tinc unes ganes immenses de veure un Macbeth que tenim. O sigui, tenim un Macbeth del Teatre Clàssic de Sevilla, que és una altra vegada una peça que crec que no deixarà indiferent a ningú. I després, per què no? Vaig recomanar una cosa petita, que m'agrada molt. O sigui, se reposa, però aquesta vegada feta per una companyia menorquina, una peça que es diu El Magatzem, que és una història d'una humanitat fascinant, interpretada per Jordi Odri i en Joan Taltavull, dos actors menorquins, que crec que també entusiasmarà.
Idò, Carlos Hipólito torna al principal d'Inca, hi haurà un Macbeth sevillà i un Magatzem versió menorquina. Miquel Àngel Rayó, director del Teatre Principal d'Inca, bones vacances i res, en parlar per setembre quan tot se posi en marxa i comenci una altra vegada aquest curs teatral. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies, Xisco. Vinga,
adéu, fins aviat.
Salut i teatre.
Adéu, i jo vos deixo en Bonnie Tyler amb aquesta cançó Holding for a Hero, perquè dilluns tornarà el Hero d'aquest programa, que és en Jaume Noguera. Vos deim adéu amb aquesta cançó, perquè ja sabeu que, malauradament, aquesta cantant britànica, aquesta cantant galesa, ens ha deixat aquesta setmana, i que millor que fer un homenatge en aquests darrers segons del Dia Mallorca. Ha estat un plaer compartir setmana amb vosaltres, i res, ja mos escoltant dilluns, el dia. Una abraçada forta. Adéu, bon cap de setmana.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Comencem amb la informació de servei, en la informació del trànsit, perquè a aquesta hora s'estan registrant importants retencions.